Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En un cap de setmana en el que podem tenir ja campió de Lliga i en el que el Barça femení lluitarà per aixecar la primera Champions de la seva història. Aquests seran els nostres dos temes de portada d'avui. La penúltima jornada de Lliga, que jugarà diumenge en horari unificat a partir de 6:45 de la tarda. Tres aspirants al títol, Atlètic de Madrid, 80 punts, Real Madrid, 78, després de la seva victòria d'ahir, 1-4 a Granada, i Barça, 76 punts. Els tres partits en la lluita pel títol, Atlètic de Madrid, Osasuna, Atlètic Club de Bilbao, Real Madrid i Barça, Celta. Si l'Atlètic de Madrid guanya i el Real Madrid no, serà campió de Lliga. El Barça necessita guanyar i que l'Atlètic de Madrid no ho faci per arribar a l'última jornada amb opcions. Un Barça que, com us dic, rebrà el Celta amb la baixa de De Jong per sanció, de Sergi Roberto per lesió, sense Mingueza, que reforçarà el filial, i amb el dubte d'Araujo, que està tocat del turmell. Tot i que el Barça encara té opcions, la sensació és que estem ja més pendents de temes de futur que de la Lliga. Continua sent una incògnita què passarà amb Ronald Koeman després de la trobada d'ahir amb Joan Laporta. El que està més clar és el futur del Kun Agüero, que està molt a prop de convertir-se en jugador del Barça. El juny farà 33 anys, recordem que acaba contracte amb el Manchester City, que accepta rebaixar-se el salari per jugar al costat del seu amic Leo Messi, signaria per dues temporades. El fitxatge no es faria oficial fins després de la final de la Champions del dia 29 de maig. I el Barça femení, que se'n va aquesta tarda cap a Göteborg per jugar diumenge a la nit la segona final de la Champions de la seva història, en busca del que seria el seu primer títol, la final diumenge a les 9 contra el Chelsea. Després en parlem amb Xavi Llorenç, que va ser tècnic del Barça durant 10 anys. A segona divisió avui juga l'Espanyol, ja equip de primera, i ara pel títol de campió de segona rep el Cartagena a partir de les 9. El Sabadell rebrà el Tenerife diumenge a les 2 del migdia i el Girona no jugarà el seu partit fins dilluns. Rebrà l'Sporting en cita clau. També hem d'estar pendents aquest cap de setmana de les promocions d'ascens a segona, Extremadura, Barça B, Ucamp Múrcia, diumenge a les 12, i Andorra, Reial Societat B, demà a les 8 del vespre. Recordo que és a partit únic i que cal superar dues rondes. En bàsquet, la legendària Laia Palau, als seus 41 anys, renova una temporada més amb l'Uni Girona. En tennis, Rafa Nadal acaba de derrotar Zverev en quarts de final de Roma, 6-3, 6-4, i es medirà demà en semifinals al nord-americà Opelka. El Giro avui, setena etapa, etapa plana per la costa adriàtica, amb canvi de líder, llueix ara la màglia rosa a Tila Walter. I en futbol sala tenim aquest cap de setmana la Copa del Rei, el nou pavelló del Santa Coloma. Demà semifinals, Santa Coloma Inter i Llevant El Pozo de Múrcia. Comentarem avui la jugada al nostre debat amb el Petón i el David Bernabéu i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, us sembla bon fitxatge el Kun Agüero? Sí, 53%, no, 47%. Bastant equilibrat. En clau espanyol, us preguntem com afrontaríeu el tram final de la temporada amb els titulars, el 45%, amb els suplents, el 55%. El Marc Peirés està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori. Passant 9 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa. La pilota ja roda Esports Cope. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
COPE Catalunya i Andorra.
Vinga, comencem amb aquesta doble portada avui, amb aquest tram inicial del programa dedicat a l'actualitat dels primers equips masculí i femení del Barça, amb el masculí apurant les opcions a la Lliga. Matemàticament encara té alguna possibilitat, mínimes, però alguna. I amb l'equip femení que vola en uns minuts cap a Göteborg per intentar conquerir diumenge a la nit la primera Champions de la seva història. Última hora del Barça masculí amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que hi ha diverses coses sobre la taula. Primer aportem les novetats esportives, que l'equip avui ha tornat a la feina per preparar el partit de diumenge contra el Celta, penúltima jornada de Lliga, últim partit de Lliga a l'estadi del Camp Nou.
I ho feien després de dos dies de festa. Han entrenat aquest matí amb la novetat de Ronald Araujo, que torna després del cop al partit de, contra l'Atlético de Madrid. Podria entrar demà a la convocatòria contra el Celta. Qui no estarà segur és Òscar Mingueza, que, com deies, els titulars baixa a ajudar el Barça B al play-off de García Pimienta. D'aquest diumenge tampoc hi seran els lesionats Sergi Roberto, Fili Coutinho i Ansu Fati. Una altra baixa molt important per Koeman pel seu esquema serà la de Frenkie de Jong, però perquè compleix cicle de targetes, la seva posició segurament l'ocuparà Ilaix Moriba al costat de Sergio Busquets. La resta, tots els disponibles per l'últim partit al Camp Nou aquesta temporada i qui sap si també l'última casa per alguns jugadors de la plantilla amb la samarreta del Barça. I demà, darrer entrenament a la ciutat esportiva i escoltarem a Ronald Koeman en roda de premsa a l'una del migdia.
Tot i que el Barça encara té alguna opció de ser campió, després el Gil traurà la calculadora i a Víctor a Can Barça... es parla més de futur que de la Lliga. El Kun Agüero, nom propi, molt a prop de convertir-se en jugador del Barça.
Molt, molt a prop, tal com va explicar ahir a la nit al partit de Zalena Condis. Les negociacions estan molt avançades entre el club i la gent del jugador. El Kun està molt il·lusionat en vestir la samarreta del Barça, tal com li explicaven des del seu entorn a l'Helena, i fins i tot acceptaria una gran rebaixa salarial per jugar al Camp Nou. Penseu que el Manchester City guanya, o encara, en torna als 12 milions d'euros per temporada, i aquí ni molt menys es pot assolir aquesta xifra. Ara serà gent lliure a partir del 30 de juny, arribaria gratis i firmaria per dues temporades. Des del club són molt optimistes en que el jugador de l'Atlético de Madrid i en un mes i mig del City vesteixi la samarreta blaugrana la propera temporada. Això sí, el seu fitxatge no seria oficial fins després de la final de la Champions entre el Manchester City i el Chelsea el proper 29 de maig. Per cert, serà la mateixa situació, com deia l'Helena, que amb el central Eric García.
Pinta, per tant, que veurem de blaugrana el Kun Agüero la propera temporada. Haurem d'esperar encara uns dies més, Víctor, per veure què passa amb el futur de Ronald Koeman, perquè no vam treure l'aigua clara després del dinar d'ahir entre Laporta, Juste i el tècnic del Barça.
Sí, el dinar barra cimera d'ahir al Via Veneto. No es va parlar del futur de Ronald Koeman ni de la seva continuïtat. Com us explicaven ahir a Sports Cope, el president volia conèixer de primera mà el diagnòstic que feia Koeman de la pèrdua de punts a les últimes jornades, de quina anàlisi es treia d'aquesta pèrdua de punts. El dinar va durar 2 hores i mitja, Laporta i Rafa Juste van arribar a les 2:20 de la tarda i Koeman ja esperava dins del restaurant. Van dinar, per cert, que explicava ahir l'Helena, un gran menú 2021 de 150 euros cada menú. Van sortir els tres junts després de...
Hem de retallar gastos, que no està l'economia per aquests dinars.
Exacte, no sabem qui va pagar, no sabem si va convidar el Jan o pot ser Koeman, això no ho sabem, però un gran menú. I van sortir els tres junts, somrients, també estava content Ronald Koeman. La veritat, van marxar junts, la veritat és que l'ambient era molt bo, tal com deien els protagonistes al micròfon de la cadena COPE.
Una reunió normal entre el president i l'entrenador.
L'ha vist tranquil·la, Koeman?
Hem estat molt tranquil i tot ha estat molt agradable.
¿Sientes que serás entrenador la que viene, no?
No te contesto.
¿Ha ido bien la comida, al menos?
Sí, muy bien, muy bien. Sí, sí. Buen ambiente.
Haurà d'esperar aquesta decisió de la continuïtat o no de Ronald Koeman a la banqueta del Barça. Avui hem tornat a veure el president, en Joan Laporta, era al Camp Nou, al recinte del Camp Nou, que estrenaven el primer Barça Café, allà a la Rambla del Camp Nou, i era gran part de la directiva. Estaven Juste, Escudero, Romeu, estaven gran part de la directiva. Això sí, han parlat només d'aquesta inauguració. No ha volgut parlar de res més, i a més, Joan Laporta ha fet broma a l'acabar la compareixença i ha dit si teníem alguna pregunta més, però que si teníem li féssim els responsables del Barça Café.
Vinga, anem amb el desenllaç de la Lliga. I el Real Madrid tampoc va fallar, 1-4 al Granada, el mateix equip que va guanyar el Camp Nou fa pocs dies. Es situa l'equip de Zidane a només 2 punts del líder, l'Atlètic de Madrid.
No son solo los goles, yo creo que jugamos muy bien defensivamente también, entramos muy bien en el partido, yo creo que todos, ha sido un partido completo, digo, Digo eso porque al final, ¿sabes? Cuando con el 2-1, con el 1-2, no hemos bajado la intensidad. Yo creo que marcamos enseguida y eso demuestra el equipo, el carácter que tenemos. Nosotros vamos a, faltando dos partidos, entonces nosotros vamos a dar todo hasta el final, hasta el último minuto, hasta que ¿sabes? La liga se acaba. Lo vamos a darlo todo como hoy y ya veremos.
El Reial Madrid, que per cert ha comunicat avui que Toni Kroos està aïllat per contacte directe amb un positiu, tot i que ell ha donat negatiu. Saludo al José Luis Gil i la seva calculadora. Ahora, Gil, bona tarda.
Bona tarda, de part també de la calculadora, Batllori.
Sí, a veure, que a tu t'agrada fer números. Planteja'ns, bàsicament, Gil, les opcions que té l'Atlètic de Madrid per proclamar-se campió de Lliga aquest diumenge i també les opcions que té el Barça d'arribar com a mínim viu a l'última jornada.
Doncs mira, la penúltima jornada, recordem, horari unificat, diumenge a 6:45 de la tarda, Atlético de Madrid, Osasuna, Atlético de Bilbao, Real Madrid, Barça, Celta. L'Atlético de Madrid pot ser diumenge campió de Lliga si guanya i el Madrid punxa a Sant Mamés. A la resta de combinacions, el campió sortirà a la darrera jornada de Lliga amb l'Atlético, depenent de si mateix, si tots dos equips madrilenys guanyen. Per cert, una victòria de l'Atlético davant d'Osasuna dinamitaria qualsevol opció matemàtica del Barça al títol. Em preguntaves per les opcions del conjunt blaugrana? Doncs apunta la carambola. L'equip de Koeman hauria de guanyar tots dos partits, les dues jornades que queden, que l'Atlético no sumés més d'un punt contra Osasuna i Valladolid i que el Madrid, entre Atlético de Bilbao i Villarreal l'última jornada, en perdés un o empatés dos. És la combinació que otorgaria l'autèntica carambola al títol de Lliga al Futbol Club Barcelona. Recordem, qualsevol doble, triple o fins i tot quàdruple empata a 80 punts amb el Sevilla per mig favoriria el conjunt de Zinedine Zidane.
El Barça ha d'esperar un miracle, guanyar i esperar un miracle, però de moment el que ha de fer és guanyar-li al Celta, que no serà gens fàcil. Anem cap a Vigo. Santi Peón, hola, buenas tardes.
Hola, Batllori, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, el Celta alguna oportunidad tiene todavía de jugar en Europa la próxima temporada, ¿no?
Sí, es verdad que son remotas, pero las opciones están intactas, y más teniendo en cuenta la trayectoria del equipo en lo que va de temporada, principalmente desde la llegada de Eduardo Coudet. Es verdad, como digo, que el Betis y el Villarreal a día de hoy adelantan en 5 puntos al equipo gallego, pero no es menos cierto que, dadas las circunstancias, que quedan 6 puntos por disputarse y que el Betis tiene que cerrar la temporada embalaídos en esa última jornada, pues, como digo, es bastante complicado, por no decir casi imposible, pero, evidentemente, mientras las matemáticas no digan lo contrario, este Celta sí que mantiene vivo el sueño de estar en Europa la próxima temporada.
O sea, que el Celta el domingo va a ir a por todas.
Pero que nadie lo dude. Además es que el Celta está en un buen momento porque la sensación que transmite el equipo, Joan, es que una vez que se ha certificado de manera matemática su continuidad en Primera División un año más de forma holgada, si lo comparamos con las dos temporadas anteriores, el equipo está desatado. El equipo juega con mucha más tranquilidad. Ahora sí que estamos viendo los planes de su entrenador, de Eduardo Coudet, absolutamente liberados los mejores futbolistas del equipo, y eso puede propiciar que tal y como llega el Barça, con opciones de título, pero que evidentemente está muy a la zaga de lo que puedan hacer el Atlético y el Real Madrid, y este Celta, que como digo está desatado y que todavía quiere y sueña con obtener plaza europea de cara a la próxima temporada, estoy convencido de que vais a ver a un Celta muy valiente, muy atrevido el domingo en el Camp Nou.
Sí, sí, partido peligrosísimo para el Barça. ¿Llega con alguna baja importante o tiene a todos?
Sí, no, tiene bajas muy, muy destacadas, sobre todo la de los lesionados Tapia y Murillo, se suman a la larga lista de jugadores que están lesionados, pero bueno, son futbolistas que vienen estando ya en el parte médico del primer equipo desde hace muchas semanas, sobre todo estos dos futbolistas, porque son habituales, son fijos en el esquema de Eduardo Coudet, pero la buena noticia es que va a recuperar sobre todo a Néstor Araujo, que veremos si es titular o no, porque lo cierto es que el argentino le ha dado la manija del centro de su defensa a un futbolista de tan solo 20 años, del filial, formado además en la cantera de Amadroa, en la cantera del propio Real Cruz Celta, como es Carlos Domínguez. Ha sido titular en los dos últimos partidos, ha sido de lo más potable y de lo más destacado de este Celta, así que yo no descarto que Coudet siga dándole la confianza a esta joven promesa, formada, como digo, en la cantera del Celta. Vuelve Araujo, vuelve también Ferreira, que lo único que hará será estar sentado en el banquillo, porque desde luego desde que llegó el futbolista argentino no ha rendido al nivel esperado, de ahí que incluso se le firmase en el pasado mercado de invierno tan solo un contrato por por 6 meses, hasta el próximo 30 de junio, que ya os digo que además no le van a renovar en el Celta. Así que muchas novedades, tiene bajas muy significativas, pero lo cierto es que el equipo con el que está contando Coudet en estas últimas jornadas le está dando sin duda muy buenos resultados.
Pero los cracks están, ¿no? Está Iago Aspas, está Denis, está Nolito, todos estos
sí,
están, ¿no?
Están y están bien. Es verdad que el otro día Aspas hizo posiblemente uno de sus peores partidos de la temporada. Es cierto también, Joan, y vosotros también lo sabéis igual que yo, que jugar contra el Getafe nunca es fácil por las condiciones del equipo de José Bordalás, pero Denis está en un momento de la temporada absolutamente sensacional, está repartiendo asistencias, incluso algunas parecen inverosímiles. El momento de la temporada que atraviesa Bryce es fantástico. Santi Mina de nuevo está destapándose en modo goleador, y bueno, al que mencionábamos al principio, qué decir de Iago Aspas, que además me consta que está extremadamente motivado ante un partido tan importante para él como es el del Camp Nou de este próximo domingo, donde todo el mundo o gran parte del panorama futbolístico de nuestro país va a tener puestos sus ojos, habida cuenta de que estamos a las puertas de una convocatoria definitiva por parte de Luis Enrique Martínez.
Santi, te mando un abrazo, muchas gracias.
Que vaya de vuelta, un abrazo para todos, gracias.
Hasta luego. D'aquí a uns minuts li seguim donant voltes a aquest desenllaç de la Lliga, el nostre debat amb el Petón i el David Bernabéu, però ara fem una pausa mínima i després l'actualitat del Barça femení de futbol, que se'n va cap a Göteborg en busca de la primera Champions de la seva història.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La cita serà diumenge a les 9 de la nit a Göteborg, a Suècia. El Barça femení té una cita amb la història. Disputarà la segona final de la Champions de la seva història en busca del que seria el seu primer títol. Saludo a la Sílvia Ortiz. Sílvia, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
L'expedició a punt de volar cap a Göteborg, com es diuen en aquestes ocasions, amb les maletes plenes d'il·lusió.
Sí, i amb totes les jugadores convocades, són 23 les que s'emporta Lluís Cortés, tot i que no podran jugar Andrea Pereira sancionada ni Oshoala i Falcón lesionades. Com bé deies, el Barça arriba amb l'experiència d'aquella primera final que va perdre fa 2 anys contra l'Olympique de Lyon, com a favorita teòrica contra un Chelsea amb grans jugadores com l'australiana Samantha Harder o Eriksson o Kerr. El Barça, que aquest any té com a rival al Chelsea en aquest estadi Gamla-Ulevi de Göteborg, on lamentablement no hi haurà públic perquè la UEFA no ha fet el mateix que s'hi ha fet amb la Champions masculina, que és traslladar-la a Portugal per tenir aficionats a les grades. Ahir s'encaixava Alexia Putellas. Un Barça sense excuses vol culminar una història de creixement que va començar amb la primera participació a la Champions el 2012, amb la conversió a futbol professional de l'equip el 2015 i amb 4 semifinals en els últims 5 anys. Un Barça, l'equip de Lluís Cortés, que demà entrenarà a Göteborg a l'escenari del partit a les 5 de la tarda. Abans parlarà en roda de premsa el tècnic, a més de la capitana Vicky Losada i Sandra Paños.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Volem parlar ara amb un home que ha viscut de primera mà tota aquesta progressió de la secció femenina del Barça de futbol. És Xavi Llorenç, que va ser el tècnic de la secció des del 2006 i fins al 2015 i és actualment membre de l'staff de l'equip. Xavi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Cita amb la història, Xavi?
Pues sí, 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 ha arribat un altre moment important dintre de la història nostra i aquesta vegada amb possibilitats de guanyar.
Sí, sí, perquè va dir el míster Lluís Cortés, just després d'eliminar el PSG en semifinals, que el 2019 el Barça va anar a jugar a la final de la Champions i que aquesta vegada el Barça va a guanyar la final de la Champions.
Estic totalment d'acord. L'altra vegada va era una experiència importantíssima. A més, teníem al davant el superequip de l'Olímpic i aquesta vegada tenim un Chelsea que també per mèrits ha arribat, però però que no fa la por que feia l'Olímpic.
Ara pregunto pel Chelsea, però és veritat que està claríssim que aquí hi ha hagut un canvi de jerarquia, o com a mínim Xavi, s'han igualat les forces, perquè l'Olympique de Lió, gran dominador les últimes temporades, em sembla que portava 5 Champions consecutives, el Wolfsburg, eren els grans dominadors del futbol femení a les últimes temporades, i cap dels dos ha participat aquest any de les semifinals.
Bueno, perquè cada vegada hi ha més equips que juguen bé, Anglaterra està costant moltíssim, el Bayern ja fa dos anys ens va costar molt, que van arribar a semifinals, i el PSG Olímpic tenen una igualtat increïble perquè, a més, es coneixen molt. Llavors, crec que l'equip que li sabia jugar millor a l'Olímpic sempre era el PSG. Cada vegada estem més a prop. Aquesta vegada ens toca a nosaltres intentar-ho amb el Chelsea i, a més, estem jugant bé. El tema de la pandèmia, pues, per nosaltres ha anat bé. Altres equips han tingut problemes i bueno, pues, tot això ho has d'aprofitar.
I que aquí, Xavi, l'evolució de la secció des de fa molts anys enrere ha estat brutal. S'ha fet una molt bona feina, eh? Potser en d'altres àrees del club no tant, però en l'equip del futbol femení s'han fet molt bé les coses i aquí està el resultat, no?
Bueno, jo per la part que em toca, pues, portem del 2006 fins al 2017, era el primer entrenador i el coordinador, era el que feia tot. Després ja va arribar el Marc, que l'ajuda a donar-me un cop de mà. I una vegada jo em vaig retirar d'entrenar, pues, el Marc continua fent una feina. Al principi estava el Fran, ara està el Lluís. Les jugadores estan supermotivades. Les jugadores ja tenen una experiència que no tenien abans. I ja et dic que hem anat creixent, a poc a poc, sense presses, però sense pausa.
I a més practicant, Xavi, un estil de futbol molt reconeixible, molt Barça.
És que és el que sabem fer, no sabem fer una altra manera de jugar. Sí que et diria que quan es tocava l'Olimpíc i el PSG antigament, o el Wolfsburgo, algun canvi tenies que fer una mica tàctic perquè si no et superava amb una facilitat increïble. Ara ja no, ara ja juguem de tu a tu i fidels al nostre estil i a la nostra manera d'entendre el futbol. Les jugadores estan convençudes de com poden fer i el míster també, pues, a seguir i endavant, tu.
Xavi, centrem-nos en la final de diumenge. Diries que el Barça és el favorit?
Pues jo crec que sí, però és una final, llavors tinc que dir el 50-50, però per tenim, com club tenim més experiència que el Chelsea. A lo millor si comences a rascar una mica jugadores per jugadores, pues el Chelsea té un equip amb tema d'experiència i de jugadors que ja han disputat moltíssimes coses, no? El Barça està jugant molt bé, el Barça domina els partits, l'únic que ens faltava en aquests partits importants era que creàvem ocasions però no les finalitzàvem. Ara estem en una bona ratxa, defensivament som un equip que treballa molt bé, mig camp tenim jugadores que juguen molt bé a el que ens agrada i davant tenim un poder ofensiu que no teníem abans i jugadores que totes tenen gol.
I el Chelsea com és, com a equip, com juguen?
Pues el Chelsea és un equip anàrquic, en res, ho basen tot en la força defensiva, molt treball al mig camp i sobretot davanteres molt verticals i molt ràpides. Jo crec que dominarem el partit i el que hem de fer és aprofitar les ocasions i estar molt atentes a les pèrdues de pilota perquè el Chelsea surt rapidíssim i amb molta velocitat i amb jugadores que finalitzen molt bé. Però bueno, ja et dic que teòricament tenim que dominar el partit i aprofitar-nos de la qualitat de les nostres jugadores de davant.
O sigui, que pel que dius, podem assistir a un duel semblant al duel amb el PSG, no? Un duel d'estils, amb el Barça tenint més la pilota i jugant més a camp contrari, i amb el Chelsea esperant una mica més al darrere, molta força física i mirant de jugar a la contra?
Pues jo crec que sí, que anirà per aquí. I si més, si analitzes una mica com van jugar l'eliminatòria contra el Bayern de Múnich, veus això, un equip que intenta fer-se molt fort en defensa i que aprofiten qualsevol despiste rival per sortir amb molta velocitat. I el que hem de fer és estar molt atentes a darrere, per si ens passa això, pues solucionar els problemes que puguin arribar.
Molt bé, Xavi. Llàstima que no hi puguin a públic a la final, perquè estic convençut que en unes circumstàncies normals la gent del Barça s'hagués volcat amb aquesta final també, eh?
Pues sí, ja ho vam fer a Budapest, que va ser una moguda importantíssima. És una llàstima. I després que hi serem intentarem donar aquest suport que no tindran. Però bueno, també és pels dos equips, és una pena, però mira, ens ha tocat viure això ara mateix i no podem fer res.
Xavi Llorenç, gràcies per atendre'ns, bon viatge, tota la sort del món, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies, adéu, adéu.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Parlo de Denis Suárez. Denis, hola, buenas tardes.
Sobretot, súper contento y súper feliz por todos los jugadores que, de la cantera que ha sacado Ronald Koeman.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
I ara el debat Esports Cope amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Què tal, Petón?
Muy bien, hay sitio aquí, ¿eh? Podéis subir, sois bienvenidos al carrito colchonero. Podéis subir a mi carro.
Bueno, pues sí, pues si estamos, queréis, ya, ¿eh? Estamos ya casi por subirnos, ¿no? David Bernabéu, bona tarda.
Bona tarda, Bati, bona tarda.
¿No? Quin remei, ¿no?
Se la hemos dejado votando en la línea, Petón, ¿eh? No se va a poder dejar.
Nos la habéis dejado votando en la línea y nos hemos ganado nosotros también, que no hemos dejado de ser líderes, no sé, desde hace cuánto. Mi memoria no alcanza a recordar en qué domingo de hace tanto el Atlético de Madrid no fue el líder por la noche.
Sí, sí. Es verdad, pero ha habido zozobra, Petón. Bueno, de hecho todavía hay un poquito porque el Barça no,
y
pero tanto, el Madrid está ahí a dos puntos,
Y tanto, no zozobra, aún falta.
Aún falta, pero...
El otro día había una encuesta a culés. Se le preguntaba, no recuerdo exactamente dónde era, igual era aquí en la Cope, Bati, pero no me acuerdo, pero recuerdo que era una encuesta culés y se les preguntaba si preferían que ganara el Atleti, último partido que jugó en casa contra la Real Sociedad, o que ganara, una vez ya empatado el Barça en Levante, o que ganara la Real Sociedad para seguir teniendo opciones claras de título. Y el 85% de los seguidores del Barça creían que era mejor que ganara el Atleti. Ya renunciando todavía a soltar la Liga y esperando que la gane el Atleti antes que el Madrid. O sea, te imaginas.
Bueno, pero eso
que no falle, que no falle. Que no falle. Que hacer lo que tenéis que hacer.
Claro. Digo que no tiene que sorprender, eso se llama shame, que al final es sentido común, buen criterio, prudencia, entender bien los fenómenos sociales.
Sí, sí.
Es decir, yo he escuchado hace tan solo menos de 10 días, en una tertulia nocturna de una radio madrileña, en la que, claro, naturalmente la mayor parte de los participantes sabemos de qué color son, a un tipo decir que el Atlético de Madrid era imposible que ganara el campeonato y que si eso sucedía se cortaba una oreja. Y yo, poquito a poco, me voy acercando a las barberías a ver si tienen de segunda mano.
Es que el carrusel de sensaciones, David, en las últimas jornadas ha sido tremendo, porque también hubo un momento no hace mucho que yo por lo menos tuve la sensación de que se la podía llevar el Barça perfectamente.
Bueno, era el partido del Granada.
Claro, o sea, ahí.
Yo creo que es el partido clave del último tramo. Pues el Barça era una jornada que el Barça recuperaba, nadie jugaba, tú ganas, no te ponías líder y dabas la sensación de que la liga estaba en tus manos. Bueno, yo creo que a partir de ese partido, pues por lo que hace referencia al Barça, se ha ido todo al traste. Yo creo que, es decir, al final habrá que entender casi como un milagro que el Barça haya podido en serio,
llegar hasta aquí, ¿no?
Llegar hasta aquí y competir esta liga dando la sensación que podías hacer un doblete. Y si analizas un poquito así en los detalles, final acaba siendo todo como un poquito habíamos dicho al principio de temporada, ¿no? Yo pensaba que era una plantilla, que era un equipo, que era una situación en la que no se podía exigir títulos y que lo que había que pedir era crecer un poquito de cara al futuro y ya está. Y al final la Copa la has ganado con una final brillante, pero en una competición donde has estado virtualmente fuera varias veces. O sea que perfectamente eso hubiera podido dar el caso de que no jugaras en la final, ¿no? Y la Liga, bueno, pues no te ha dado. Los momentos en que has tenido que dar el paso definitivo no te ha dado y la situación que queda ahora es mala.
Sí. Es que en enero aquí, Petón, se firmaba la cuarta plaza del Barça y de la Copa prácticamente nadie hablaba. Se firmaba eso.
Sí, lo que decís es verdad. Volvemos a lo de siempre. ¿Recuerda cuando al principio de temporada yo os hablaba de Pedri? y del crecimiento que iba a tener ese equipo, porque era muchísimo el talento que se juntaba. Pero en ese talento que se juntaba, tan joven, estaba también su principal enemigo, que todavía les falta experiencia para lidiar con partidos concretos.
Sí.
A mí cada vez que oigo, ese delantero, pero ¿cómo? Un delantero no puede fallar esa jugada. Un equipo no puede perder ese partido, como el del Granada, ¿no? El Barça no puede, puede perderlo. Sí. Puede perderlo porque el fútbol te dice esas cosas. Pero hay muchísimas menos posibilidades de que el Barça de ahora pierda ese partido dentro de 3 años.
Ya.
Si se repite una circunstancia semejante. Bueno, porque todos los chicos sabrán entender mejor el fútbol.
En el caso de Pedri y Petón, yo creo que hay un componente claro del entrenador, ¿eh? O sea, el mismo entrenador que le ha dado la oportunidad y la continuidad lo ha quemado. O sea, es que estamos hablando de 20 titulares consecutivas con 18 años en primera división.
Está fundido.
Ninguneando a futbolistas de la plantilla que al menos, como mínimo, algún descanso hubieran podido dar.
Sí, sí.
Y ayer, el final de la temporada, absolutamente desgastadísimo.
Oye, Kun Agüero, que bueno, tiene pinta que va a venir, Petón. ¿Te parece un buen refuerzo para el Barça o llega ya muy pasado y tal? Problemas físicos la última temporada. Creo que juega 11 partidos este año, va a hacer 33.
Sí, pero más que por cuestiones físicas, por criterio del entrenador.
De todo
él
un poco
es el último
habido,
de
sí.
los delanteros. De hecho, es el último de los delanteros en un equipo que juega sin delanteros muchas veces. Porque vemos a De Bruyne jugar ahí como elemento más adelantado. Yo soy un rendido admirador del Kun Agüero porque le vi nacer el fútbol español. Es más, le vi debutar con 14 años por la televisión en un partido independiente de Avellaneda. Y claro, cuando ves que un tío de 14 años debuta en la primera Argentina, es de lo que puede haber detrás.
Sí.
Lo disfruté mucho en el Atlético de Madrid y me parece un jugador que todavía hará cosas, sobre todo si está al lado de Messi, porque es muy importante para el sistema medioambiental del Barça, que eso suceda. Si Messi está contento, el futbolista que le acompaña jugará mejor. Ahora, la pregunta de después será Griezmann. ¿Será excedente si llega al Kun? Creo que sí.
Claro. David, ¿qué dices?
Yo, sinceramente, yo no veo un mal fichaje. Lo digo porque es que veo muchas voces. En
¿No lo ves un mal fichaje?
No. Yo lo veo una buena incorporación en el contexto actual del Barça actual y teniendo en cuenta que era libre.
Sí.
Es que, a ver, estás jugando con Breakaway en el banquillo.
Hombre, claro, si el rol de, claro, de Braithwaite lo viene a hacer el Kun Agüero, fantástico.
Otra cosa es que
se tenga que convertir en el claro. delantero referencia, el titular indiscutible.
Yo creo que no es la idea que venga a ser titular indiscutible. Vamos a ver los partidos que juega. Si acaba viniendo, que creo que acabará viniendo. Pero quiere decir que al final, si te planteas que el Kun va a tener un rol más secundario, hombre, para tener a Braithwaite en el banquillo tengo al Kun. Yo recuerdo, no los quiero comparar porque son futbolistas absolutamente distintos, psicológicamente hablando, futbolísticamente hablando, pero yo recuerdo que Larsson vino aquí con 34, 35 años, había metido un porrón de goles en su carrera, vino con un rol absolutamente secundario y el rendimiento de Larsson no se puede discutir. Son jugadores distintos, no tiene nada que ver, pero a mí me parece que el Kun es un futbolista indiscutible. Yo creo que es un crack en el área y creo, sinceramente, que si se cuida, se recupera bien, viniendo a este Barça, que no puede gastar mucho dinero para fichar jugadores libre, bueno, y aparte, oye, creo que no, es decir, creo que Messi no va a seguir en función de si el Kun viene o no viene, pero creo que es indiscutible que si el Kun decide venir al Barça es porque ya sabe que Messi se va a quedar, porque si no, yo creo que el Kun no hubiera venido.
¿Y una...
Si me preguntas que si para el Atlético de Madrid yo quisiera al Kun Agüero, te digo que, bueno, descartados algunos comentarios inoportunos que hizo cuando se fue hablando del Madrid y tal, no sé qué, no sé cuántos, te digo que sin dudar, ya. No tardo ni un segundo en ficharlo. A tenerlo en la plantilla.
Vale. ¿Y Koeman, qué feeling tienes, David? ¿Crees que va a seguir o no?
Pues mira, yo creo que depende de si hay consenso en el relevo. Claro, no lo hay. Sí. Es decir, la situación de la falta de confianza de Laporta con respecto a Koeman se mantiene. No lo siente suyo, no es su entrenador, no es el entrenador el que quiere iniciar un proyecto. Entiende que no se adapta de manera clara al estilo cruicista histórico del Barça, pero ahora mismo, hay que decirlo así, aunque hay nombres encima de la mesa, como por ejemplo el de Xavi Hernández, no hay un consenso claro en este sentido. Si no lo hay,
pues va a seguir un año más, lo cual a mí me parecerá un error, porque no puedes empezar el proyecto con el entrenador firmado por un año. Es decir, para mí con Koeman hay solo dos soluciones. O bien prescindes de él, o bien le renuevas más de un año. No creo que Laporta le vaya a renovar más de un año. Entonces, será ir ganando tiempo con lo que esto puede representar, que te obliga a hacer un Valverde para entendernos a media temporada que viene si las cosas no van bien, porque es un entrenador en el que no crees y si tienes problemas va a ser muy difícil darle confianza. O sea, yo creo que de momento solo va a seguir si no encuentra un sustituto.
Ok. Petón, ¿crees que debe seguir?
El trabajo que ha hecho Koeman a mí me parece fenomenal, ¿eh?
Sí, sí.
Me parece muchas cosas, un gran trabajo. Y si quien ha hecho un gran trabajo tiene todavía mejor material para completar una siguiente temporada, yo un año más le daría y también eso serviría seguramente para que Xavi, que es el próximo entrenador del Barça, no sabemos cuándo, llegue más cuajado.
Okay.
Ahora, lo que acaba de decir David es exactamente en radiografía lo que está pasando.
Okay. Venga, vamos con la quiniela, va. Petón, ya no hace falta que te pregunte Atlético de Madrid o Osasuna, ya te ha apuntado el 1 ahí, ¿no?
Quizá una X.
No.
Vamos a ver, ya un 1, por supuesto.
Vale, David.
Un 1.
Un 1.
Sí, claro.
Athletic Club Real Madrid, ojo San Mamés. Petón.
Bueno, acabo de enterarme que no juega Kroos, que está...
No, está, sí, contacto estrecho con un positivo, correcto.
Bueno, aún así yo creo que el Madrid gana.
Bueno, emoción hasta la última jornada. Vale, un 2. David.
Una X.
Una X, vale. Y Barça-Celta. Ojo ahí. Petón.
Gana el Barça.
Bueno. Vale. Te apunto un 1, David.
No tengo nada claro.
Yo tampoco.
Una X. Y soy generoso, Mayori.
Amigos, hablamos. Un abrazo fuerte, Petón. David, gracias.
Ya hablamos, porta.
Caballo bueno, muy bien, cada semana. Anem parlant. Seguim.
Seguim el Barça fins al final, passi el que passi. Viurem tota l'emoció de la Lliga amb l'equip líder de la ràdio esportiva.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça-Celta.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Perico, perica, ja tens l'app oficial de l'RCD espanyol? Descarrega-te-la i registra't per ser el primer en informar-te i rebre promocions exclusives. Descobreix la gran varietat d'avantatges de les quals podràs gaudir. App RCD espanyol, sempre amb tu.
Doncs de l'Espanyol parlem amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Què tal, Mallori? Bona tarda.
El partit és avui, Espanyol-Cartagena, a partir de les 9, l'ascens a la butxaca i ara pel títol.
Amb arbitratge de Vicandi Garrido, a les 7, al pàrquing 2, la gent que vulgui rebre l'equip està citada per part de la juvenil i de la curva. Avui hem vist a RDT sortir de casa camí de fer-se una PCR, n'ha de donar dos de negatives, en principi amb una mica de sort estarà dimarts per jugar a Ponferrada. L'Espanyol serà campió aquest cap de setmana sí, guanya avui i el Mallorca per a casa contra l'Alcorcón. Si ho guanya avui, evidentment, ho tindrà molt fet per dimarts al vespre ser campió. Impossible encertar un equip titular avui, perquè ahir ja va advertida que Vicente Moreno faria rotacions. Això sí, jugarà Volei. Entenc que també jugarà Diego López i la resta, doncs, alguna altra novetat, Fran Mérida, entenc que Calero també podria ser titular. Bé, en fi, veurem qui juga a partir de les 9. Com dic, el Cartagena juga a mitja vida perquè només està un punt per sobre del descens amb en Rubén Castro, que té 39 anys igual que el nostre porter Diego López, i, segons m'expliquen, des del club, animació especial per part de la Federació de Penyes, que ha desplegat 50 grans banderes de penyes per tot l'estadi per, doncs, demostrar que l'afició ha estat al costat de l'equip durant tota la temporada.
Molt bé, Quique. Per cert, vas estar ahir a la presentació del documental Yo Soy Perico, que es pot veure avui, no?
Sí, des de les 11 a Vamos. A l'Espanyol Cartagena es veu per Vamos. I res, a l'acabar el 3-0, el Yo Soy Perico és un reportatge d'aquests amb gust espectacular que ha fet l'equip d'esports de Movistar, i vaig gaudir molt ahir amb la presència de Marañón, de Solsona, en el reportatge surt el Tamudo, surten els, aquests publicistes pericos com el Toni Segarra, el José María Calzón, que explica mil i una anècdotes, el Moisés Hurtado, que explica per primera vegada, a mi m'ho havia explicat una vegada esmorzant, però per primera vegada davant la càmera, com va trobar mort aquell dia d'agost el pobre Dani Jarque a l'hotel de Coverciano a Itàlia. Molt emotiu, que donarà sobretot una visió del que és l'Espanyol per la gent de fora, no? Per la gent que no coneixem realment la història com tu o com jo, per exemple.
Segur que està molt guapo. Això l'Espanyol, el Sabadell. Nazareno Grossi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? Buenas tardes.
La final es el domingo a las 2 de la tarde, Sabadell-Tenerife.
Así es, hoy día de preparación intensiva para el Sabadell, que se ejercitó esta mañana en Sanulegué, y después de la sesión, Antonio Hidalgo dio su punto de vista de cómo ve el partido del domingo.
Diumenge tenim un partit importantíssim que hem de treure en forma de 3 punts. Estic convençut que ho farem, que sobretot estic convençudíssim pel que em transmeten els jugadors, la fortalesa mental que tenen, que tenim tots, que és molt important, no només els jugadors, el cos tècnic, si l'entorn està preparat per aquest tipus de situacions que ja hem viscut en els últims anys, i això és el que em deixa més content, no?
El Sabadell, vigésimo en la clasificación, evidentemente buscará ganar y esperar resultados para salir del descenso, a falta de muy poquito para la conclusión de la temporada. Reiteramos que Álvaro Vázquez y Ángel Martínez no podrán ser tenidos en cuenta para este Sabadell Tenerife del domingo a las 2 de la tarde.
Gracias, Naza.
Hasta luego, gracias.
Y Gil, el Girona no juga fins dilluns, partit clau contra el Sporting.
Sí, entrenament avui dels de Francisco de cara a aquest partit clau per les aspiracions gironines de jugar al play-off. 3 jornades fa que l'Sporting no encaixa, però 4 que el Girona resol els seus partits amb victòries, en part per l'aportació d'un Joel Bárcenas titular a les 3 últimes alineacions de Francisco, i que creu que la clau de la bona segona volta de l'equip de Montilivi és que la segona unitat li ha estat funcionant i donant resposta positiva al tècnic.
Ha cambiado de que ahora estamos un poco más familiarizados, ¿sabes? Tenemos más tiempo juntos trabajando, un poco ya sabemos más o menos cuál es la idea del compañero y así. Y yo creo que se ha notado en esta segunda vuelta. El que mete, responde, entonces da más confianza al compañero, da más confianza al cuerpo técnico y al postre pues salen los resultados, ¿no?
Un Bárcenas que diu que s'està adaptant bé als canvis de sistema que ha estat implementant Francisco les últimes jornades i que creu que de cara a dilluns el Girona no és ni favorit ni víctima.
I aquest cap de setmana també haurem d'estar pendents de la fase d'ascens a segona. Víctor, que tenim la primera ronda que cal superar, recordem, a partit únic. Barça B, Camp Múrcia diumenge, i Andorra, Reial Societat B demà.
Sí, comencem parlant d'aquest partit, que és demà a les 8 del vespre, el Francisco de la Era, el Mendralejo, el projecte de Gerard Piqué era això, està al play-off d'ascens a segona divisió, intentaran pujar a Meder Sarabia a la banqueta. Aquesta temporada l'Andorra ha demostrat que se'ls hi dona molt bé als filials, van guanyar, per exemple, el Barça B al Johan Cruyff a la primera fase, i ara tenen el filial de la Reial Societat al davant, amb Xavi Alonso a la banqueta i uns jugadors també que fins i tot tenen experiència a primera divisió. En parlava d'això Eder Sarabia a la prèvia.
Muy buen equipo, por eso ha quedado líder de su grupo, con lo que es un filial, jugadores de muchísimo talento, muy buenas individualidades, con un sentido colectivo del juego importante, que trata muy bien la pelota, que te compromete mucho, jugadores que ya han participado en primera división, que muchos de ellos están en dinámica de primer equipo. Bueno, como siempre decimos, y más en estas citas así de estos partidos, tendremos que dar nuestra mejor versión si queremos ganarles.
L'Andorra ja està des d'ahir a Extremadura i veurem si poden guanyar el millor dels filials de tota segona B, la Reial Societat. Anem amb el Barça B, jugant diumenge a les 12 del migdia contra l'UCAM Múrcia. Han entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, on han rebut la gran notícia que us dèiem d'Òscar Mingueza, que baixarà a ajudar, segurament ocuparà el lateral dret, on Pimi ha perdut els 3 homes que ocupen aquesta posició aquesta temporada per lesió. A la llista hi ha noms coneguts que en sabeu, com el d'Àlex Collado, Conrad de la Fuente, Iñaki Peña, que serà titular a la porteria, i Arnau Tenas passarà a ser el tercer porter del primer equip. I també veurem a homes en acció com el Nico, que va renovar fa poc, amb el president Joan Laporta al costat. Pimienta vol treure's l'espineta de l'any passat, on van caure a la final contra el Sabadell.
molt motivat, molt concentrat, conscienciat de l'oportunitat que tenim d'intentar pujar de categoria. Molts jugadors són nous en comparació de la temporada passada, però sí, és cert que alguns repeteixen, i bueno, treure's aquesta espineta que tenen clavada els que vam estar a Marbella la temporada passada per intentar assolir l'accés de categoria. Un gran equip a l'UCAM, amb jugadors experimentats, un equip fet per pujar de categoria, un club que ja ha estat a la categoria professional de la segona divisió A. L'equip de segona B va ser líder a la primera fase, això mostra ja el seu potencial, i que haurem d'estar molt bé.
Si els blaugranes i l'Andorra guanyen, dilluns estaran al sorteig i sabran el seu rival de la segona eliminatòria i definitiva del proper cap de setmana, on es decidirà també a partit únic, i si hi ha pròrroga, o sigui, no hi haurà pròrroga, perquè quan acabin els 90 minuts, si és en empat, el millor classificat passaria a jugar a segona divisió, i ja sabrem si passen aquest cap de setmana, si són equip o no de segona divisió.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Sort als equips catalans en tots els fronts. Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días. Soy taxista de Madrid. Un día me coge una mujer y me dice el destino y a medio recorrido me hace un comentario, pero me lo hace con voz de pato. Oh. Y digo, madre
mía, bonito.
La gente está fatal. Pasados dos o tres minutos, yo con el pati retrovisor ya disimuladamente y me di cuenta que es Mari Carmen, la de sus muñecos. Oh.
Claro. Además, Mari Carmen tiene muchas gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Basket Hill, la notícia del matí és que la incombustible Laia Palau renova una temporada més amb l'Uni.
42 espelmes li posaran el proper pastís d'aniversari. Serà la 27a temporada en actiu de Laia Palau des que va debutar amb l'Universitari la 95-96 i la seva quarta a Fontajau continua una temporada més. S'ha hagut de pensar perquè el calendari internacional apreta, però no li podia dir que no al seu equip.
Tardat una mica potser en prendre aquesta decisió perquè també les circumstàncies crec que era necessària que em prengués aquest temps, tot i que jo internament tampoc no estava preparada ni per deixar de jugar ni per abandonar potser aquest projecte a l'Uni Girona després d'un any que ha sigut molt difícil en molts aspectes i tinc moltes ganes de poder gaudir d'un any en públic i amb una certa normalitat i perquè em trobo bé i perquè això em segueix agradant. Per tant, doncs, l'opció més intel·ligent era quedar-se aquí.
A la Lliga CB ens posem al dia aquest cap de setmana. Demà a les 6 de la tarda, Morabanc Andorra visita la pista d'UCAM Múrcia. Una victòria dispararia les opcions de play-off dels de Ivon Navarro.
Ara Futbol Sala, Esports Cope. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que tenim la Copa del Rei de Futbol Sala aquí a Santa Coloma aquest cap de setmana.
Sí, por primera vez en Cataluña se acoge esta Final Four de la Copa del Rei de Futbol Sala, una competición que tendrá como sede el nuevo pabellón de Santa Coloma de Gramenet, y en la cual el Barça, claro dominador con 7 títulos en 10 ediciones, es el gran ausente. El rival del Santa Coloma en semifinales es el Inter, sin duda el claro favorito, aunque el técnico colomense Javi Rodríguez asegura que su equipo ya ha demostrado ser capaz de ganar en cualquier pista. De hecho, el equipo colomense viene de ganar precisamente 0-3 en la pista madrileña.
Sinceramente llegan uno de los mejores momentos de la temporada, ¿no? Sobre todo en crecimiento como equipo y también en juego, ¿no? Creo que somos un equipo ahora mismo correoso, un equipo con mucha confianza y sabemos que estamos aquí porque lo hemos hecho bien. Y ahora mismo pues creo que el equipo pues ha dado ese paso adelante que dije hace bastante tiempo y bien.
Industrias Santa Coloma intentará aprovechar el factor pista y la presencia de público, que está estimado en unas 650 personas si contamos jugadores y también la organización, para ganar su primera Copa del Rey. El capitán David Álvarez habla por propia experiencia.
És un punt a favor que se'ns ha brindat, crec que l'hem d'aprofitar i no és el mateix jugar fora que a casa, ho hem comprovat a l'hora que es va començar a entrar públic a casa, que vam començar a treure resultats positius, i crec que és un punt a favor que l'haurem d'aprofitar 100%.
Mañana 18:30, por tanto, primera semifinal, el Pozo Levante, y a las 21 horas, Santa Coloma Inter, la final el domingo a las 20:30. Y un apunte más, los jugadores, en este caso del Barça, Ferrao y Didac, seleccionados en el equipo ideal del UEFA Futsal.
Bones notícies també en tennis. Rafa Nadal s'ha classificat aquest matí per les semifinals de l'Obert de Roma. Ha derrotat a Zverev en partit de quarts de final en dos sets per 6-3 i 6-4, i demà es mediran semifinals al nord-americà Opelka.
Era un partido importante para mí, al menos verme competitivo al 100%, y eso es lo que he hecho, ¿no? Competir bien, jugar bien a tenis y se ha ganado, ¿no? Y esto es una muy buena noticia. Me permite estar en semifinales, que también es algo muy positivo para mí, y veremos lo que pasa ahora, ¿no? Contra un jugador muy difícil como Opelka.
Ciclisme, Quique, Giro d'Itàlia, què tenim avui?
Etapa 7, camí de Termoli a la costa de l'Adriàtic. Hi ha un moment 3 corredors en fuga, no hi ha espanyols, Peló, Marengo i Cristian, que duen 1 minut 35 segons d'avantatge sobre el gran grup a 74 quilòmetres del final, és a dir, que avui previsible sprint abans de la muntanya del cap de setmana. Attila Valter, húngar de l'equip Groupama, és el nou líder després de l'etapa d'ahir. Soler va entrar amb els millors aquest cap de setmana. Caixa o faixa, que hi ha dues jornades de muntanya, i Mikel Landa, finalment ingressat a la clínica San José de Vitoria, serà operat de tota la seva avaria el dilluns al migdia.
Quique, gràcies, que vagi bé.
Bona tarda.
De setmana tenim motos, Gran Premi de França, el circuit de Le Mans. Juan, i com sempre estem pendents de veure com va l'evolució d'aquest capaç en aquest Gran Premi, Marc Márquez.
Sí, de momento el piloto de Cervera no está llegando al rendimiento esperado para competir con los mejores y por tanto estar en la parte alta de la clasificación, sin duda alguna lastrado por el brazo derecho operado en tres ocasiones. De las cuatro carreras, Márquez solo ha puntuado en las dos últimas, lo que le dejan de momento el 15º en la clasificación general, con solo 16 puntos a 50 ya del líder Bagnaia. Ayer el piloto catalán mostraba sus sensaciones, sobre todo bajo la lluvia en Le Mans.
Que aún hay mucha diferencia entre los dos brazos, es lo que me falta encima de la moto. Dicho todo esto, en Le Mans, lluvia, un piloto cuando no está en forma ve la lluvia y tampoco le preocupa, pues es mi caso. O sea, me veo la lluvia y digo, bueno, pues si llueve, a ver si pescamos algo. Pilotar en lluvia es más dócil, más lento, y bueno, a ver si así de esta manera podemos aguantar el fin de semana más constantes.
En los libres, Marc Márquez es octavo, lidera Zarco la carrera en Le Mans el domingo a las 2 de la tarde.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Entrem al tram final d'Esports Copé. Vostè remata, Gil.
Doncs mira, deixa'm recordar que Frenkie de Jong ha entrat a la primera prellista de 34 futbolistes d'Holanda de cara a l'Eurocopa, que Telemadrid avança que Zidane no continua a la banqueta blanca la propera temporada i que no hi haurà Fórmula 1 a Turquia per les restriccions del Covid. Però, sobretot, deixa'm explicar-te que aquesta nit a una plataforma de televisió s'estrena una sèrie, Reyes de la Noche, inspirada, sèrie de ficció, inspirada en la guerra esportiva nocturna a la ràdio a la dècada dels 80 i dels 90. Una guerra que tu i jo vam viure, encara que sigui de rasqui, com aquell qui diu, sí, sí. I que li hagués agradat i hagués donat, vaja, un ull i un dit de la seva mà al Víctor Navarro per viure-la.
És així, s'haurà de veure. Gil, gràcies. Lo mejor en lo personal, ¿eh?
Y lo peor en lo deportivo.
Bon cap de setmana, que vagi bé.
Adeu.
Marxarem actualitzant les enquestes que us plantegem avui a Esports Cope, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us estem preguntant avui per la figura del Kun Agüero, si us sembla un bon fitxatge. Creieu que sí, una lleugera majoria, el 53%, que no, el 47%. En clau espanyol, la pregunta és com afrontaríeu el tram final de la temporada, si amb titulars o amb suplents. Amb titulars, 46%, amb els suplents, el 54%. Més esports, a partir de les 7:10 aproximadament a la Linterna Catalunya. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, Esports COPE. Estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que passeu un bon cap de setmana. Que vagi bé.